Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Bé, pràcticament 5 minuts per sobre les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sembla que ens hem posat d'acord que avui el color era el negre.
Mira. Sí. No ho hem parlat, eh?
No.
No. Al final som Little Monsters. Mm. I els Little Monsters es troben.
Juliana, no t'enriquis de mi ni un segon, perquè fa uns instants, abans d'entrar aquí a l'estudi,
la Marta ens ha confessat un detall.
Jo els he compartit una cosa, una cosa que m'està... A mi m'està ajudant molt aquests dies. El nou àlbum de la Lady Gaga és boníssim.
És que ho has dit.
És boníssim, perquè la Lady Gaga ha tornat als orígens. Sabeu, el 2009, 2010, és que aquells anys van ser seus.
Revenge, no, això.
Bad Romance, Paparazzi.
Paparazzi. Jo soc molt Little Monster.
Doncs, sisplau, fes el favor d'escoltar Mayhem, que és el nou àlbum de la Lady Gaga, que torna a abraçar qui va ser en un passat. A mi m'han agradat totes les Lady Gagas, però a mi m'ha agradat aquest viatge al passat. A mi sí. Perquè una amiga l'estima sempre.
Ets mentida, primer punt. Segon, això vol dir que ets Little Monster a mort.
A veure, jo, vull dir, tampoc tant. No sé si aniria a una guerra per la Lady Gaga, però...
A mi m'agrada tant el concepte Little Monster que només per això ho seré tota la vida.
Té aquest punt de nostàlgia també que transporta el 2009, 2010...
I diria que vindrà a Barcelona amb la seva gira del nou àlbum, o sigui que m'agradaria molt anar-hi.
Molt bé.
Així que ja faré la cua virtual quan toqui.
Sí, serà llarga. Escolteu-me, ara comencem, però vull comentar alguns whatsapps dels oients que ens han estat enviant aquestes últimes hores.
El 677-27-10-58.
Marta, sobre el fenomen editorial que, diguéssim, que has apadrinat, d'alguna manera, l'assistenta...
Perdona, no sóc com qui va descobrir Harry Potter, saps, un dia, i que va dir, mira, traduïm-lo al català, no?
Quin geni, aquest.
M'he apuntat a la cua de les últimes,
però
de fet.
Però hi ha molts oients que arran de tu, doncs també s'hi han sumat i ens diuen...
Ah, sí?
Hola, equip, primer de tot una forta abraçada pel que ha estat passant aquests dies, i en segon lloc, ja us escoltava sempre per Spotify, però ara que porto mesos viatjant per Amèrica del Sud, encara més. Avui heu tornat a parlar de l'assistenta. Marta, des que ho vau comentar, me'ls vaig començar a llegir i me'ls hem passat tots tres en un plis-plas.
Quina tia.
Des del meu punt de vista, i aquí m'imagino que obre Club de Lectura amb tu...
Molt a favor. Que vingui aquesta oient el dia que vingui també Goicoetxea a parlar d'aquest llibre.
El tercer és el més fluixet, però els altres són molt bons. Una forta abraçada als tres.
Ah, quina merda, perquè llavors et quedes amb el mal regust de boca. Clar, si el tercer és dolent...
Estaves al segon encalladota, eh?
No, per estrenar.
Ah, per estrenar.
Sí, per estrenar.
Sí, no,
havia sentit ja aquesta ressenya sobre el tercer volum, que potser és una mica més fluix. El que passa és que no tinc ni idea si hi haurà quarta entrega.
Clar, no saps si queda tancat ja amb el
no
tercer.
No ho sé. O... De moment és trilogia i no sé si tenim novetats sobre això.
Doncs mira, hi ha un altre missatge que diu, us volia comentar que el llibre de l'assistenta surt en català el 10 d'abril.
Perfecte,
jo
molt bé.
Jo m'espero precisament per poder-lo llegir en català i llavors li he fet una mica de WhatsApp a la Marina Porres dient qui l'edita i m'ha dit, l'editarà Rosa dels Vents i serà un dels llibres més venuts de Sant Jordi.
Seguríssim, clar, és que el 10 d'abril. Mira, Marc Andreu estava esperant que sortís en català per comprar-se'l.
Molta gent.
Escolta'm una cosa, i que també hi haurà la versió de... Sembla que ens paguin per fer promoció de l'assistenta, però és que realment és un fenomen. Que ja ho hem comentat també, però hi haurà versió audiovisual amb Sydney Sweeney.
Sí, a finals del 25.
A mi em fa ràbia, ara, perquè no me l'esperava així, la protagonista.
Això fa molta ràbia.
Ara, al segon, me l'imaginaré amb la seva cara.
Quina actriu t'hi posaves?
No us...
Ets tu, oi, l'assistenta?
No.
T'imaginaves a tu,
que no, però de vegades... No us passa que us imagineu a vosaltres amb la cara dels protagonistes? Deu ser d'un egocentrisme terrible, però...
A mi no m'ha passat mai.
Tu llegint et sents
l'assistenta. Si tu llegis Harry Potter i et serveix molt...
Lluitant contra el Voldemort. Et serveix molt per empatitzar amb el que li passa al protagonista.
La literatura és això, empatitzar amb el protagonista. Però jo mai els hi poso la meva cara, als protagonistes.
Ah, no?
Els hi dibuixo una cara...
No sempre sóc jo, eh? De vegades és gent del meu entorn, però sempre és algú conegut.
A mi sí que em passa amb gent del meu entorn, però
m'ha fet vergonya ara reconèixer.
No, més amb actrius o així sí que em passa, això.
A vegades també és amb actrius.
Que et veus a tu.
No, a mi no, soci. Que dic que quan llegeixo, m'imagino hi ha una actriu. Per això li preguntava a la Marta.
Per altra banda...
És igual, retiro tot el que dic.
No, Marta, està bé.
És molt interessant.
És un espai per obrir-te aquest, també, eh? Ara vigileu, eh?
No us obriu massa. No,
Vigileu, no us obriu massa, perquè jo...
Entra tot Déu, llavors.
Jo actuo com si aquí no ens estigués espiant ningú, i resulta que, clar, que és un programa que ens escolta molta gent, i després arriba... les coses arriben a qui han d'arribar.
Hi ha conseqüències?
I hi ha conseqüències,
la
i clar...
La gent és llista, perquè decodifiquen, eh? Mira que no diem cap nom.
No, però també és veritat que si em coneixes una mica saps bastant bé de qui parli, o sigui, i de qui deixo de parlar.
Ahir vas parlar amb Clau i has rebut un missatge.
És que no vaig parlar amb Clau, aquest és el problema, que més oberta no podia ser.
Bueno, i t'han entrat fins a la cuina.
Bueno, m'han robat tot. Estic despullada, ara.
Doncs canvia el pany de la porta.
Home, si ho haurem de fer.
Escolta'm una cosa, això va per tu.
A veure.
Sobre una informació que tu fa molts mesos que defenses. Bones, us volia comentar certes coses. La primera és que la col·laboració que la Juliana anuncia sobre l'Aitana i la Julieta és més que real i està més que gravada.
Què dius, socis?
Que ho defenseu.
No, dues persones que ho defenseu, no. Mal moment per posar-se a defensar mort alguna cosa, però...
L'Aitana ha estrenat nova cançó.
Epa! Baby, tú tienes algo raro, hey.
Algo que no he sentido, algo que no es humano. Com te la pots saber ja, però si l'acaba de treure ara mateix.
Res, fa hores que ha sortit.
Perquè he vingut amb tren al matí i l'he sentit en bucle. No he sentit cap altra cançó.
És bona o no?
No, però no passa res.
No passarà la història, però bueno, passa
bé. És com l'assistenta, exacte. És a dir, és bona, sí, et distreu moltíssim. És la millor cançó que s'ha fet mai, home, jo crec que no.
I ens vol dir alguna cosa l'Aitana en aquesta cançó? O...
A veure, hi ha una petita picada d'ullet als paparazzis i a tot el món de la premsa, perquè ja comença amb una noia al videoclip. Comença amb una noia que està llegint una revista on a la portada hi apareixen ella i el Mike Towers, que se suposa que tenen una relació en aquesta portada de revista. I és clarament, ella està volent-nos explicar alguna cosa aquí sobre la seva relació amb la premsa i com ocupa ella sempre titulars, etc. Però a banda d'això, jo crec que és una cançó purament comercial que tampoc explica masses coses a la
Mike,
seva història.
I en Mike no la deixa cantar gaire. Jo he tingut la sensació
que
de dir...
És una cançó seva.
Calla una mica, Mike, que l'Aitana...
A veure, i el Mike... És a dir, aquí, en una col·laboració sempre hi guanya més un, i aquí el que hi guanya més és Aitana. No Mike
Perquè
Towers.
En Mike té més... Bueno, és més conegut, no?
El Mike, potser per alguns no és proper, però és una gran estrella, en Mike. Sí. Aquesta cançó, per ser, ja l'ha compartida la Laura Escanes als seus Instastories, posant que té nom i cognom. Jo no dic res, però és una cançó clarament de principi d'enamorament, de quan tot és una meravella i tot és màgia.
I no ens han enviat també els nostres oients que la Laura Escanes té una llista de Spotify compartida amb en Joan Verdú?
Un dia d'aquests que no hi hagi gaire novetat, podem llegir-la.
A veure quines cançons... És que sabeu que per mi això sí que és entrar a casa seva, eh?
I deu haver-hi.
Home, però és que han deixat portes i finestres obertes,
És com el dia aquest que hi deixen que hi hagi visita lliure de certs edificis.
Això és perquè el Joan és d'Andorra, que són així portes obertes, sí. Com que Andorra deixes el cotxe obert i ningú t'entra, ell es pensa que ningú entrarà si deixa la llista oberta. Però clar, aquí estem fets d'una altra pasta.
I deixeu-me acabar amb un WhatsApp d'un oient que s'ha fixat en un detall arran de l'entrevista que li van fer a la Maia Romero la setmana passada en aquest programa, i ens diu: des que vau entrevistar la Maia i va parlar sobre l'Ametller, allà no hi deixen de sonar les seves cançons a la botiga en bucle. I bueno, no m'hi he fixat jo amb això.
Suposo que depèn de l'Ametller, potser l'Ametller, un barquet oient, són molt fans de la Maia.
I sona. Recordem que ella va dir que li agradaven molt els macarrons amb xoriço.
Jo sempre que he entrat a l'Ametller sona oques. T'ho juro.
No sé. En tot
jo
cas,
no m'hi he fixat mai.
Tres minuts i arribem un quart d'una del migdia. Atenció amb això.
Esto es muy fuerte. Estamos de vuelta. Pero qué pensáis, que no os vamos a saludar como os merecéis. Qué raro.
¡Hola, preciosos!
I és oficial, les influencers han tornat a YouTube. Primer va ser la Laura Escanes, després la Maria Pombo... I ara la Dulceida.
I la Juliana, que no ho ha deixat mai, això que quedi ben clar. Doncs feia 2 anys que la nostra Aida Domènech no publicava cap vídeo al seu canal de YouTube. I dimecres, per fi, va alegrar els seus seguidors més antics i més fidels amb aquest Hola Preciosos, que era la salutació marca de la casa, i aquesta tornada, el que va ser justament casa seva durant molts anys. Que recordem que la Dulceida, que ho va compartir tot, del 2010 al 2020, va confessar totes les coses que li passaven a YouTube, on la mirava... És que milions de persones. Va explicar la seva operació de reducció de pits, que és un vídeo que nosaltres, Juliana, vull dir, que pensem en aquest vídeo potser un cop al mes mínim.
Home, és que tinc la imatge clavadíssima, ella amb aquell vestidet mig mono que portava de color texava i tot.
La seva bisexualitat també va compartir. El seu casament amb l'Alba Paul. Vull dir, és que allà hi ha tones i tones de records de la seva vida. I ha tornat a YouTube en ple 2025, ara amb un gran canvi a la seva vida, perquè ja és mare de l'Ària, que té 5 mesos, i han tornat ella i la seva... diguéssim, companya de vida, Alba Paul, amb un vídeo que es diu Ask Dulce Alba, en referència a aquells vídeos mítics que feia fa anys amb ella, on responien preguntes dels seus seguidors. I, si us sembla, podem començar amb la primera pregunta que els plantegen.
¿Es más complicado encontrar espacio para intimar con tu pareja ahora que sois madre?
O sea...
Sí, gigante.
Terrible. Es una rayada.
Este piso es súper grande, estamos súper bien, pero tiene una puta corredera como de papel. Hay cero intimidad.
Clar, ella és aquí... Se centren, diguéssim, en la part més pràctica i logística de la pèrdua d'intimitat, no? Que si la porta és corredissa, que si no tens tant temps... Però també hi ha un altre gran meló, que és el del desig, que pot ser que es quedi una mica trastocat quan acabes de tenir una criatura. I d'aquest no en parlen i m'encantaria saber si han notat canvis o no. Perquè elles són molt fogoses, ho van explicar.
Elles els encanta follar, sempre sí. Ho reivindiquen.
I al vídeo no es paren de fer petons, vull dir que hi ha una complicitat que sí, és evident.
Sí. La cosa física els hi tira molt.
M'agradaria saber, m'agradaria que desenvolupessin una mica més aquesta resposta, però com que n'hi havia tantes...
Però i el bo de la Dulceida és que elles podrien fer-ho. És a dir, que elles sempre tracta... Així com la Maria Pombo, evidentment no me l'imagino de cap de les maneres obrint un malo així.
Que no li costaria res parlar-ho.
A l'Aida i l'Alba, que mena de complexa.
Sí, ho farien sense
totalment.
Problema. Seguim amb la següent pregunta que els plantegen, que aquesta és per l'Alba.
Alba.
Ya verás.
¿Estarías embarazada?
Vale. Esto le puede molestar a la gente, pero que quede claro.
Es que lo que...
Yo tengo una manera de ser y una manera de pensar y yo siempre he dicho que no tengo ese instinto de quererme quedar embarazada, igual que ella lo tenía, pues yo no lo tengo.
Yo ahora tampoco lo tengo, pero me voy a volver a quedar.
Y sigo sin tenerlo, pero es que yo tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero y no quiero pasar por eso.
Yo es verdad
que... No me veo embarazada, no me veo... No quiero. Es que no quiero. Entonces, como no quiero, es que no voy a hacer algo que no quiera hacer.
És que no cal que doni més explicacions. No vol quedar-se embarassada i punt, clar, i ja està.
I per què s'hauria de molestar la gent?
Ja, és...
No, diu...
perquè molesta tot, també. I amb el tema de l'embaràs, sempre tot és molt delicat. També en aquest cas,
que són
en què les dues
dones
poden quedar-se embarassades, hi ha molta gent que reivindica, gent que no hauria d'opinar, perquè a què més et dona tu el que fan elles
si
com a
vol,
parella?
No vol,
però hi ha molta gent que diu...
Un
que, clar,
tu, un l'altre,
clar,
no?
Un tu, un l'altre, escolta'm. Que perquè s'ha de quedar embarassada... Va... Mira, escolta, però és que també la gent es queixava, perquè, clar, la gent deia, la Dulceida s'ha quedat embarassada d'un fill biològicament de l'altre, Alba, diguéssim,
sí.
I per tant fa de... Això és el que deia la gent, eh? Mm. Per tant fa d'incubadora i a sobre li posaran el cognom de l'Alba. I la gent es queixaven. Dic jo que l'Aida haurà acceptat.
Això
bueno,
clar,
demencial.
Evidentment que hi ha un consentiment
no, no, no.
Per totes bandes, aquí.
La gent és molt pesada.
Uf. Sí. I heu sentit, no sé si hi heu parat atenció, que la Dulceida ha dit que potser ara no, però que s'hi tornarà a quedar algun dia.
Sí. Mm-hmm.
Doncs quan passarà això? Ja tenen en ment tenir una altra criatura?
A mí no me importa contestarle, es verdad que agradezco, no ya tanto por vosotros, sino es más por cuando vas a un fotocall o la prensa, que te hagan esa pregunta constantemente, ya era antes, cuando el bebé, cuando el bebé, ahora que no me hagan, cuando el segundo, por favor, que mi hija no tiene ni 5 meses.
Hay que digerir.
Yo tendría ya otro. Lo ideal y lo que queremos hacer es esperarnos, simplemente lo tendría ya porque me parece que estar embarazada es telita, entonces para sacármelo como rápido, ¿sabes? Que se lleve en poco tiempo y tal, pero es verdad que por lógica quiero disfrutar más de Aria, ahora como que nos necesita mucho, sería como un poco...
Sí, es como una cosa más de físico y de edad que prisas por tener a otro, ¿sabes?
Mira, a mi aquest tema de veritat, que faci 5 mesos que hagis parit la teva filla i ja t'estiguin preguntant si tindrà un germanet, que moltes vegades és... No és des de la mala maror...
No, gairebé
o des de voler-te ofendre
des
ni molestar.
Des de la il·lusió,
et diria més. Sí, et diré de... Ai, li donaràs un germanet, no? Però, per favor, deixeu-nos respirar.
Però és que encara que l'Ària tingués 5 anys, 10 anys...
Tio,
deixa.
Cadascú lo seu. A mi, us ho dic de veritat, a mi em fa enfadar que m'ho pregunti al meu entorn. El meu entorn, eh? Ja no et dic passar per una catifa vermella, que imagina't, que ja ni coneixes la gent que t'ho està preguntant.
A tu se t'està preguntant, eh?
Sí, clar que se'm pregunta.
Alguna vegada t'hem preguntat, eh, Marta? Demano disculpes per si mai hem apretat.
I la nina ja té un any i mig, i no té 5 mesos, vol dir. I la gent t'ho anirà preguntant perquè a mesura que passa el temps i que la teva filla va creixent, és com dient, nena, que s'acabarà aquí el temps. Hi ha una mena d'obsessió general d'anar-nos embarassant constantment. I l'altre tema és que es planteja com si tenir-ne, entre cometes, només un fos un crim de guerra, eh?
Sí, sí, com si no existís la possibilitat
únic,
de tenir
prohibit.
Un fill únic.
No sabem què hi ha al darrere. No, d'un fill únic, no sabem si hi ha hagut avortaments, si hi ha hagut problemes amb la conciliació, problemes familiars amb la parella, dificultats econòmiques... És que ja ens ho diran elles,
o que
si
no
estan embarassades.
Gana,
o que no volen,
ja està.
I que estan doncs, tan felices de la vida. Ja ens ho diran elles si estan embarassades. I ja ho celebrarem des d'aquí.
Moltíssim,
si és que elles
ja
estan contentes, i ja està. Parlant de celebrar... Hi ha novetats.
Opa.
No sé si En Roger encara guarda aquest record dins el seu cervell i se'n recorda que l'Alba i la Dulceida es van casar.
Al setembre del 2016.
2016,
sí,
per tant, fa 9 anys, gairebé.
Hòstia, 9 anys?
Sí.
9 anys.
És fort.
És fort.
Clar, fa 5 anys del Covid, vull dir que el temps va passant.
I les fotos del casament tenen aquest problema que, clar, amb tanta tendència i tanta moda amb les fotos de com s'editaven, tenen el pas del temps allà impregnat en el filtre que porten.
Sí que es nota que ha passat el temps, justament.
Ja es veu que no poden ser de fa un any, m'entens?
2016, boda de princeses a Cala Morisca, Sitges. Després, ràpida cronologia, es van separar el 2021. La revista Vanitatis va publicar que legalment mai no havien estat casades perquè no van anar a signar els papers al registre. Uh-huh. I aquesta notícia també ens va xocar una mica. El 23 anunciaven els 4 béns que havien tornat i el 24 la Dulceida es quedava embarassada i naixia l'Ària. Però recordeu, oi, que nosaltres aquí al programa anàvem rebent inputs que indicaven que potser s'havien tornat a casar. I potser aquesta vegada, de manera més formal, de fet us diré que vam fer-li aquesta pregunta a la mare de la Dulceida, l'Anna Pasqual, quan va venir aquí al programa. Es tornaran a casar? Què creus?
Que sí.
Molt bé.
Creus que sí.
Però a casar com? A casar de debò? A casar
de debò, sense tant show, sense vídeos de YouTube, a casar-se de veritat.
Sí.
Sí, sí. És que sempre parlen de mi mujer, i jo penso, home, però igual ja s'han casat i tot, i no ho sabem. Sí.
Anna Pasqual, moltes gràcies.
Uau. En Roger aquí dient... Roger va dir, no vull saber, no sé de què estem parlant.
És que jo notava una tensió allà.
No, tu notaves que era la una i que tocava marxar.
Hem de plegar, potser també era aquesta.
Però aquest silenci de l'Anna Pasqual volia dir moltes coses, com tants silencis a la vida. I atenció, perquè tenim resposta de la Dulceida i l'Alba sobre si renovaran els seus vots matrimonials.
100%, chicos, en 2026 va haver la reboda, vamos a renovar los votos, porque era 10 años de ese maravilloso día en Cala Morisca que nos casamos.
A ver, yo quiero, 100% quiero. Lo que pasa es que económicamente pues nos acabamos de comprar una casa. Este tipo de celebraciones pues tiene un coste que igual ahora mismo, pues yo, por mucho que te quiera, pues a veces pienso, sí, ya, pero tengo que pagar la casa.
Vamos a hacer,
tengo una hija. Vamos a intentarlo.
No os perdáis, en abril, Dulceida al desnudo.
Això és una picada d'ullet, home, perquè la banda sonora... Espera un moment. La justificació de que soni la sirenita, que molta gent no ho deu estar entenent.
Pell de gallina, m'està a punt de petar la pell.
És la cançó que acompanyava tot el casament. Elles eren princeses Disney en aquell moment.
Aquesta cançó... Tinc unes ganes ara d'anar a casa i mirar la sirenita amagada sota el meu edredon.
Em pensa en aquests dies que fa, eh? Ja ve de gust. A veure, la segona picada d'ullet. Que la Dulceida hagi fet aquesta falca promocional justament aquí, de Dulceida al desnudo 2, clar que no és casualitat. L'aposta d'aquest programa és que la segona temporada de la seva docusèrie Prime Video ens ensenyaran com es van tornar a casar, i aquesta vegada en petit comitè. I sembla que també ens mostraran l'arribada del món de l'Ària. Ho dic bàsicament perquè ja ha sortit el pòster promocional i es veu la Dulceida embarassadíssima, això devia ser el mes 7 o 8 ja de l'embaràs, despullada, i en comptes de posar-hi un 2 en referència a la segona temporada, posen 2+1, com dient... Que una benvinguda més a la família.
I a més estan amb l'Alba, que abans no ho estaven a la primera temporada.
És que, quin canvi. Vull dir, mira que Pombo sempre és una mica més tot el mateix, però aquí a la Dulceida hi ha un canvi a la seva vida brutal amb la reconciliació amb l'Alba i el naixement de la seva filla. Caldrà estar molt atents el 4 d'abril quan surti a Prime Video a veure què passa amb la petita Ària i de quina manera també l'ensenyen
o no al documental.
I l'exposen o no al documental. És que ens fa patir una mica perquè recordem que elles... Abans que nasqués, no tenien clar si mostrarien la seva cara a xarxes o no, i que quan va néixer hi va haver després tota aquella polèmica del fuet, i la Dulceida va convertir-se en una lleona d'aquestes, una lloba protectora que va decidir protegir blinda la seva nena i no ensenyar-la. Però suposo que també recordeu que per festes, al Nadal, van canviar d'opinió i van decidir ensenyar-la amb una foto on es veia la seva cara.
Clar, també pot ser que la veiem però sense ensenyar-la. Vull dir que no li vegis bé la cara, però
mira,
que...
Mira, també pot ser que tinguin aquest argument de pensar que no passa res per ensenyar un bebè perquè de quan tingui 3 anys ja no lluirà igual.
No?
Mira, sí que passa.
Voleu saber la veritat? Perquè tenim una explicació.
La veo tan pequeñita, tan tal... Es verdad que luego, en Navidad, pues subimos una foto. Al final, nosotras siempre nos hemos mostrado con vosotros, con naturalidad. Ojalá solo fuerais aquí gente buena y con naturalidad, y eso hacemos.
Al final, a toda madre orgullosa, a veces, pues le apetece ver una foto de su hija y dice...
Yo tengo mejores amigas,
claro, tío,
más pesadas.
Sobre todo con gente que nos habéis seguido muchos años, pues sí que nos gustaría, pues de repente, enseñaros fotos y tal. Pero sí que es verdad, pues que exponemos a nuestra hija a una sociedad que, como decíamos antes, pues todavía no está...
preparada pues, para eso. Si de repente la enseñas una vez, creo que no pasa nada porque al final no la reconoces, cambian sí. cada semana, pero también pues luego ella ya decidirá.
O sigui,
bueno.
va ser una cosa d'orgull. Jo puc entendre això, de dir, és que és tan mona la meva filla que vull que tot el món sàpiga lo bonica que és.
Que
és una cosa molt de pensar-te que tens el fill més preciós del planeta.
Que la gent, quan té criatures, sí. està tot el dia ensenyant-te vídeos i fotos que a mi m'interessen molt poc.
Però, mira, cosa, mira, perdona, com hagis pensat això algun dia de la meva filla?
No, del meu entorn em fa il·lusió, però a vegades...
Ja, de l'altra gent.
Mira, el meu fill jugant a bàsquet
amb 4 anys. La nina és el bebè més preciós.
La nena, ja.
Més preciosa que existeix.
Està molt gran,
ja. I l'Ària, que també l'hem pogut conèixer en persona, també és preciosa.
A veure, jo les entenc quan fan aquesta explicació i no hi ha maldat per res del món. Vull dir que és tot amor el que senten. Però, clar, és veritat que el planeta pot seguir funcionant sense aquesta foto de la seva filla. Vull dir que no és que...
No, realment no ho necessitava.
No es necessita. I la criatura fins i tot potser ho agrairà en un futur, perquè per molt que li canviï la cara cada setmana, és ja crear-li una petjada digital i una manca d'intimitat en una comunitat que és gegantíssima, la de la Dulceida i l'Alba, que tenen milions i milions de seguidors. Mm. Però bé, sembla que com a mínim una mica de reflexió sí que hi ha sobre el sharenting. I encara tenim més confessions en aquest nou Ask Dulce Alba, perquè Eureka, Victòria, després que la Violeta, us recordeu, reconegués en una entrevista que tenia gent contractada a casa que l'ajudava a cuidar les filles... La Dulceida y la Alba también lo han fet.
¿Cómo lo hacéis con la bebé cuando tenéis eventos o vais a trabajar? Es decir, ¿con quién se queda? Y esas cosas, creo que os lo imagináis, pero aunque a veces nos ayuden las yayas o la familia no la tenemos aquí, y tenemos a una chica a la que queremos mucho con nosotras, que pues nos ayuda con sí. las tareas del hogar y con la niña cuando nosotras no podemos.
Bueno, molt bé.
Sí, molt bé. Interessant també veure si l'ensenyen a la nova temporada de Dulce i del Desnudo, perquè si ensenyen la seva vida, aquesta persona també, evidentment, és una persona imprescindible. Dubte resolt i que nosaltres agraïm també. I en aquest sentit, la Dulceida i l'Alba, que en general parlen molt en positiu de l'experiència de la maternitat i que se les veu que està en un núvol, expliquen al vídeo que van passar per un moment de microcrisi poc després de néixer l'Ària.
Yo creo que la peor parte fue al mes, mes y medio, así, que es verdad que fue como, wow, yo me preocupé un poco y lo hablamos luego sí. súper bien, estás cansada, cuando llora no sabes qué le pasa. El primer mes no, como al mes fue como, sí. y ya nos cogimos y nos dijimos, oye, que esto no puede seguir
ahí,
aquí.
Ahí tuvimos una crisis de dos días, nomás, sí. no fue ni crisis, pero sí que es verdad que yo creo que por la cabeza de las dos era como, vale, una cosa, hablemos de nosotras también sí. en algún momento, dejemos tema bebé 10 minutos al día.
Per tant, tot i que ara viuen al cel, envoltades de núvol, de cotó, fluix i d'amor, de tant en tant les visita alguna tempesta, com a la resta d'humans. Per tant, elles encara són una mica com nosaltres.
Sí.
Totalment. Encara que és veritat que, clar, també quan les veus, tot ho has de pensar sota el context que tenen elles, que és el de tenir una feina superprivilegiada, cobrant una pasta que flipes, podent estar a casa la major part del temps amb la seva filla, vull dir que no s'han hagut d'incorporar
en una feina de moltes hores. Amb una xarxa molt gran, que poden permetre's.
Mm-hmm. Efectivament, tota una sèrie de coses que també fan que la maternitat sigui molt més fàcil i agraïda.
Imagina't, i tot i així,
tenen crisis.
Hi ha tempestes, sí, sí. clar que sí. Mm-hmm.
Bé, 3 minuts i 2 quarts d'una. Aquest cap de setmana vaig estar escoltant l'Escapa, el suplement, a Catalunya Ràdio, i vaig sentir una conversa molt, 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 molt interessant amb la periodista de TV3, Núria Soler. Hem coincidit alguna vegada amb la Núria?
I què tal? És meravellosa. Jo la vaig entrevistar en aquell programa que feia, Tots són problemes, fa un parell d'anys.
Ah, sí? A TV3?
I és fantàstica.
Sempre la recordaré a l'InfoK.
Home, és que ho he estat mirant i ella va ser precisament la primera cara de l'InfoK que es va estrenar l'any 2001, quan ella tenia 24 anys. I recordo que a mi em va enganxar, bueno, no molt gran, però jo tenia uns 13-14 anys i m'agradava.
Et vas enamorar d'ella?
No.
És el teu primer amor?
No, el seu primer amor és la Bet. No sé per què he dit això, m'he confós.
La Bet
Metoté?
Però això és anterior.
No, la Bet Oté, no tenies un pòster a l'habitació de la Bet Oté?
Sí, clar, sí, clar, home.
Com tothom, eh?
El 2003.
No. S'havia de tenir, no podies...
No, a mi m'encantava, vull dir, em donava el dia despertar-me i veure
la Bet Oté.
I també m'agradava molt l'InfoK i la Núria Soler, que amb els anys ha acabat formant part de l'equip del TN de TV3, que els ha presentat pràcticament tots, a totes les franges, i ara ha explicat el suplement que fa uns mesos ella va haver de frenar en sec i va haver de posar distància amb la feina. Així li explicava l'Escapa com va ser el moment de donar-se que alguna cosa no anava bé i explica que va ser precisament un dia que havien operat a la seva mare que l'operació havia anat bé, per tant havia d'estar contenta, però tot i així li va agafar un atac d'angoixa al mateix hospital.
Ja em van dir, vés al cap, vaig anar-hi, i bueno, ja em van donar una baixa, em van dir, descansa uns dies perquè estàs molt angoixada, no? I jo al principi pensava, bueno, em durarà... Bueno, no sé, ara descanso 15 dies, perquè és veritat que estic molt agobiada, estic molt, no?, estic molt tensa, i ja de seguida m'hi torno a posar. Però això es va allargar 6 mesos, i va acabar sent, doncs sí, una baixa, diguem, per ansietat, angoixa, després vaig caure una mica en una fase més depressiva, de depressió, que no m'esperava, quan vaig tenir aquell atac d'angoixa, que derivés en una baixa tan llarga.
Clar, això explica perquè durant uns mesos vam deixar de veure la Núria Soler a la pantalla, que era per, bueno, un tema de salut. A l'entrevista, la Núria també reflexiona sobre com és que em va agafar aquesta angoixa o aquesta depressió després, quan jo tinc una vida molt controlada, que tinc feina, m'agrada la meva feina, sé que vaig de bòlit, tinc una família, i aquesta era una mica la reflexió que feia i també com s'ha agafat la vida després d'aquest procés.
Jo sempre he sigut una persona molt perfeccionista, que he volgut sempre agradar, que he volgut sempre fer les coses molt ben fetes, que ningú m'ho ha dit mai, eh? Si tot això m'ho he dit jo. Vinga, sóc mare, va, a tope. Soc periodista, vinga, caso, va, tal. O sigui, això combinat amb un tipus de vida que en general ens porta a tots a anar molt accelerats, no? És com molt mal vist parar i estar amb tu mateix o agafar, no?, un moment de pausa, una tarda per tu. O sigui, jo a les mares els hi recomano molt, a les mares i als pares, sempre i quan s'ho puguin permetre, de tenir una tarda per tu. Però com si te'n vols anar al cafè a llegir un llibre o però per quedar amb els teus amics, per, no, necessites un temps per tu. I jo aquest temps no el tenia, no?
M'imagino que tu, Marta, deus empatitzar més que la Juliana i jo amb les paraules de la Núria.
Absolutament, i li agraeixo molt que ho expliqui. I justament he tornat a anar al psicòleg, a la psicòloga, i em va aconsellar justament això. Si necessites més temps per tu, perquè t'estàs perdent. Hi ha un dol també en tenir un fill, que és perdre't a tu mateix i perdre't una mica la teva identitat.
Descuides de cuidar-te tu.
Bueno, no només de cuidar-te, sinó de connectar amb tu mateix.
I que t'oblides una mica fins i tot de qui eres abans, no?
I clar, no, potser ja no tornaràs a ser la mateixa que abans, però sí que està bé tornar-hi a connectar de tant en tant, tornar a saludar la persona que eres abans, no? Mm-hmm. Gràcies, Núria, la veritat.
La nova.
També.
Sí, totalment. No, és una conversa, ja us ho dic, molt interessant. Dura ben bé mitja hora, parlen amb molta calma i val molt la pena recuperar-la i la trobareu a la web de Catalunya Ràdio. 2 minuts per sobre 1:15. Mira, hem de parlar d'en Risto. I n'hem de parlar perquè l'home ha rebut un regal avançat i molt especial amb motiu del Dia del Pare.
Efectivament, Risto Mejide ha rebut 2 cartetes. 2 cartetes d'amor per part dels seus 2 fills i ho ha compartit al seu Instagram amb una publicació que té la següent descripció. Ens diu el Risto compartint-nos les cartes dels nens. Tinc els millors fills del món. No sóc capaç de transmetre allò que els meus 2 amors m'han fet sentir amb aquests missatges. Així que us poso poso els missatges directament. Feliç Dia del Pare. Sí, avançat. Què passa? Si ells no poden esperar, jo tampoc.
No, home, no. Endavant.
No, ja ens està... Sí, ja m'està renyant. Risto, no m'he queixat encara, Risto.
Tens el meu permís per avançar-te.
A mi m'és igual si celebres el Dia del Pare el dia 10 de març. O sigui, fes el que et doni la gana. Ja us avanço que són 2 cartes que valen molt la pena d'analitzar. Jo necessito que tingueu actitud i ganes de fer aquest exercici.
Sí, som-hi.
Sí. Comencem per la carta que li va donar la Roma, la seva filla petita, i que és la filla també de Laura Escanes.
Quina edat té la Roma ara?
5 anyets.
És veritat.
En un paper rosa, escriu amb majúscules i, evidentment, tipografia infantil, perquè és una nena de 5 anys. Feliç Dia del Pare, per al millor pare del món. T'estimo molt. Roma.
En castellà.
En castellà, evidentment.
Sí. Per si hi havia algú que dubtava.
No, està bé especificar-ho, sí. Aquí sembla que tothom sempre parli català. Parlem de Tom Holland i llegim els seus posts d'Instagram i també ho fem en català, que sembla que el Tom Holland de cop és de Banyoles. Una carta bastant normal, bastant de nena de 5 anys que li diu t'estimo al seu pare.
Que deu fer una il·lusió que
no,
vaja.
No, et mors.
Sí.
Aquí el que és interessantíssim és el dibuix que la Roma hi afegeix.
És increïble.
Té molt talent, aquesta
nena. És increïble,
aquesta
el dibuix,
té molt talent.
Bueno, està clar que ell és inconfusible.
Ell és inconfusible. És a dir, la Roma fa un dibuixet on hi veiem en Risto Mejide, com dius, Marta, inconfusible, O sigui, les ulleres, la barba, la gorra... Un nivell de detall que per ser una nena de 5 anys ja es veu que s'haurà de dedicar a fer còmics, perquè aquesta nena té un talent innat. Modelet exacte. I després al costat sí que és veritat que amb els nens s'hi ha esmenat... Ho ha fet menys, s'hi ha dedicat menys, ja devia estar cansada també. I veiem la que entenc que és la Roma amb unes cuetes.
Sí, ella ah, mira, s'ha fet sí. amb cuetes.
I hi veiem un nen...
O trenes, potser.
Ah, potser són trenes, Bé, i llavors hi veiem un nen, que jo al principi vaig pensar, la Laura Escanes? Però no, clarament és un nen, que és el seu germà, en Julio.
Clar,
llavors jo em pregunto...
Ah, hi ha dos gomets,
Sí, també hi ha dos,
Una
enginxines...
és una rodanxa d'una taronja i l'altra una tassa...
Que només de veure-les tinc unes ganes de tenir-les, jo...
És que el món de les enganxines en els dibuixos mai té sentit. No, en el món de la criatura, però és tan xulo.
No, no, i a més, bueno, a mi em segueix interessant moltíssim el món de l'enganxina.
A mi també em funciona molt.
Jo ara m'enganxaria aquí una enganxina al casc.
Lo poderós que et sents quan treus, no?, el paperet i ho adhereixes a algun lloc.
Increïble. Saps que jo tenia una col·lega que, de fet, treballa aquí a la casa que és, té com fòbia a les enganxines. A totes. Per exemple, si s'està menjant una poma i hi ha una enganxina, li fa moltíssim fàstic.
Hòstia.
Però un fàstic, una repulsió horrible.
Ui.
Cadascú és com és.
Sí, no, no.
Tothom té el seu i ella té això, fòbia a les enganxines.
Escoltem i no jutgem.
Exacte. Tornem on érem. On és la Laura Escanes en aquest dibuix?
No te'l va ser veure, Bueno, aviam, deixa'm-ho mirar bé.
Clar, a mi m'ha sorprès moltíssim això, que la Laura Escanes no aparegui en aquest dibuix de felicitació del Dia del Pare.
Per què?
No ho sé, jo és que crec que senzillament parlo família estructurada a nivell extrem. Jo només sé parlar aquest idioma. Jo ja entenc que cada infant té una realitat diferent i que llavors la Roma, quan fa el dibuix del Dia del Pare, doncs clar, dibuixa el pare i el seu germà, però no dibuixa la seva mare.
I a part és que ella no deu tenir gaire records de quan estaven junts.
Per no dir cap.
Clar, o sigui, es van separar quan ella, clar, era el 2023, 22.
Es dibuixa ells tres, 3 anys. Quan els veu, deuen ser ells tres.
Ella no sap,
i per
clar,
tant, la seva realitat amb el pare és amb el seu germà, sí. Ella i el pare.
La seva realitat, clar.
No, no, és increïble, m'ha sorprès. O sigui, sé que no m'hauria de sorprendre, però al final jo tinc el cervell, clar, d'una manera estructurada totalment diferent. En tot cas, una carta del Dia del Pare relativament normal, molt pròpia d'una nena de la seva edat. Ara, nois, és quan us heu d'acordar el cinturó.
Ah,
perquè aquí és quan comença el viatge de debò. Aquí comença l'aventura. Perquè hem de llegir la carta que li envia en Julio a Risto Mejide. En Julio, que és el fill gran del Risto, que ara mateix té 15 anys, i és fill d'ell i de la presentadora Ruth Jiménez, que reben estar sortint discretament del 2008 al 2014. Doncs en Julio, com que també és una mica més granadet, ha escrit una carta més llarga que la seva germana petita, i ell ha triat un paper patat de roses per redactar-li el següent.
Aquest paper és boníssim, i a la meva època a l'escola es col·leccionaven i t'intercanviaves les cartes d'olor.
Ah, és que feia l'olor, aquestes cartes,
sí? A mi m'encanta, o sigui, va ser dels meus moments preferits a l'escola. Això i les enganxines, de veritat.
És que el meu manualitat...
Creieu que en Risto li ha demanat permís a en Julio per compartir la seva carta?
Sincerament espero que sí, perquè és molt íntim.
Amb 15 anys ja
exacte, pot ser vergonya.
És que, és que a mi em fa patir una mica això,
Diu així. Feliç Dia del Pare.
Ui.
El meu millor amic, el meu company de viatges, el meu guia, el meu mentor.
Una bona enumeració.
Feliç dia, papa. Per què has estat el millor des de fa més de 15 anys? T'estima el teu fill, Julio.
Tercera persona.
Efectivament, Roger, ben notat. El Julio escriu aquesta carta i el Jambo es planta al final amb aquest t'estima en tercera persona, que és aquest t'estima que fa servir quan encara no hi ha confiança per llançar-te el t'estimo. No? És quan acabes de conèixer algú i et comença a caure bé, que li dius, ai, com se t'estima. S'us estima molt!
Perdona'm una cosa.
Qui estima aquí?
Perdona, té 15 anys, és normal parlar així, també.
Tu als 15 anys deia... Jo a la meva mare, als 15 anys, deia, t'estimo.
No, doncs de vegades...
Perquè busca un registre una mica més cool, jo entenc.
A part, també, si jo el veig una mica com ja...
Jo anava aquí.
Sí,
ell es fa... Jo li veig aquest punt de fredor, no d'un adolescent, sinó de fill de Risto Mejide.
Que no t'estranya que el fill d'en Risto escrigui... T'estima el teu fill, Julio. Perquè potser ha copiat una mica les cartes o els missatges que li deixa el seu pare. Potser el seu pare
potser
també
sí,
li diu això.
Potser sí, és que deu ser el seu referent,
el
al final.
El teu pare, en Risto.
Escolta, i que cadascú faci el que vulgui. Jo I només tant. Dic el que a mi m'ha sorprès. Perquè és una mica... És que és allò... Et fas estimar. Saps? És que està a punt de dir això. Et fas estimar. tio.
Repeteixo que l'adolescència no és fàcil, eh?
No coneixem aquesta relació pare-fill des de dins, perquè, a més, realment ha estat molt privada, i jutjar-la per una carta és cert que és un punt fora de lloc.
Perdona, eh? Fa lletra enganxada o no?
No, fa lletra ja de nen més gran.
Sí.
Però és veritat que a mi no em deixa d'estranyar aquest posat tan seriós, aquest to com... sí, com serè, no ho sé, per un noi d'un 15, d'un nen de 15 anys, no? El meu mentor. És que li diu el meu mentor i el meu guia, eh? Bueno, a mi em sorprèn, ja està. Jo crec que es nota molt la influència d'en Risto, no? I, de fet, jo llegeixo aquesta carta i ho llegeixo amb la veu de Risto Mejide.
Sí, amb la
veu de... segurament també deu buscar l'aprovació del seu pare, com al final busquem tants...
I el té com a referent, sí. I l'intenta copiar una mica amb la manera de parlar.
Clar, exactament, és que em sembla normalíssim.
Sí. Absolutament normal. Jo veig el seu fill intentant acostar-se a aquesta manera d'entendre l'amor del seu pare, que... és com que és molt romàntic i molt sensible, perquè el Risto tot el rato s'obre i explica... però sempre amb aquest punt de racionalitat extrema. Sí. T'estima el teu fill, Julio.
Sí. Amb un cor, eh? A la firma.
És que, clar, jo tenia 15 anys i feia la mateixa carta que fa la Roma amb 5, saps? T'estimo, ets la millor mare del món. Oh, t'estimo, ets el millor pare del món. Mm-hmm. Mira, cada casa és un món i a mi m'encanta que en Risto ens obri una mica la porteta de la seva... i que puguem espiar a través d'aquestes cartetes que li envien al seu fill, encara que sigui un momentet, com funciona aquell caos de família.
Bé, passen 10 minuts a 12:15 del migdia. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada... la investigació completa que ha fet Jaume Miranda aquestes últimes hores d'una visita que hem tingut a la ciutat de Barcelona, que no és la primera vegada...
ni serà l'última, tot
ni l'última,
punta.
Perquè es veu que li encanta aquesta ciutat, i estem parlant de Joe Jonas. Torna a ser a Barcelona. On ha anat? Què ha fet? Amb qui està? Ara us ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Tres quarts d'una del migdia. Ara estàvem intentant convèncer la Marta si havia de mirar o no Conclave.
Mira, m'heu dit que sí, que val la pena.
A nosaltres ens ha agradat molt.
Intentarà fer una mica de mandra, però si és tan bona...
És que el tema així, de cop, dius, home, ara una pel·li...
Ara?
Però res, bona.
Sí.
Marta, quedem per anar-la a veure, que jo no l'he vist.
Vinga. Hola, Jaume.
Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, perdoneu, m'he adelantat en el
saludo. No, home, no, el que necessitis. Bon sigui. M'agrada la teva camisa.
Moltes gràcies.
Sí, vas guapíssim.
Vaig amb una camisa d'Anna Marilyn Monroe, perquè sóc homosexual, ho sabíeu tots, i així sóc.
Però se la deu poder posar tothom.
Deixem reivindicar s'orgulles cada dia.
Sí, sempre.
Sí, totalment.
Totes les hores, clar. Uh-huh. Només faltaria. Tenim Joe Jonas a Barcelona. Ahir en Jaume ja ens obria per WhatsApp de... tornem a tenir Joe Jonas a la ciutat de Barcelona i, si voleu, engego aquí una investigació.
Alarma pop.
Alarma
pop. Tot el que està fent aquest noi, que està obsessionat amb Gràcia, podria ser.
Està obsessionat amb Gràcia, no és la tercera vegada que està per allà. Imagina't.
Potser imagina't. No sap que a Barcelona hi ha altres barris. Hi ha molta gent a qui li passa, això, eh?
A mi mateix me passa.
Escolta'm, què és el que ha fet, per què és aquí, què fa quan ve?
Sí, mira, vos explico tot una mica per ordres. Les alarmes van sonar quan el mateix Joe Jonas va compartir una història a Instagram on se contemplava un carrer que no era altre que el carrer del Triangle del barri d'Esborn. Així que vaig obrir protocol d'investigació pop per descobrir on ha estat en Joe Jonas. Bé. Sabem a través de les xarxes que en Joe Jonas ha vengut a Barcelona bàsicament a fer ruta de bars, perquè ella és la nova Dua Lipa.
La Dua fa molt que no ve, eh?
Potser va veure el teu vídeo.
Potser sí.
Clar, està assustada.
Home, és que la vas cridar, eh?
O decebuda.
No, per dir-ho suaument.
Bé, en Joe Jonas, això sí que ho sé, la de Dua Lipa no ho sé, però Joe Jonas sí que vos puc dir que ha estat, per exemple, en el bar Bandinis, que per qui no el conegui és un bar modern però informal que se troba en el barri de Sant Antoni, que l'especialitat de la casa d'aquest bar són les tapes una mica sofisticades, diguem, i la carta de vins. Té un 4,5 a TripAdvisor.
Bé, no el conec.
I a Google,
però em fa pensar en la Rigoberta Bandini. Té alguna cosa a veure? És una picada d'ullet, allò? O és una altra cosa?
Jo crec que no.
Vale. Perdó.
El que sí sé és que també ha estat en el bar Betlem de carrer Girona, que de fet segueix una mica la mateixa línia editorial dels Bandinis, i aquest té un 4,4 TripAdvisor, però a mi m'ha sorgit una gran pregunta. Com ja hem comentat abans, els dos últims cops que en Joe Jonas va estar a Barcelona ha anat en els bars Sol de nit de Plaça del Sol i el gran misteri era... Hi haurà tornat aquesta vegada?
Va quedar content del segon cop?
Quan t'agrada molt un lloc...
Repeteixes normalment.
Repeteixes com un boig.
I no ni t'agrada molt, perquè si estàs a l'estranger, no coneixes gaire, i saps que has anat a un lloc que més o menys ha funcionat, ja només vas a lo segur.
Totalment.
I que no l'han molestat gaire, potser, no?
Exacte. Bé, jo he fet la meva investigació pop i vos puc dir que en Joe Jonas ha tornat a estar per Gràcia.
Que l'última vegada l'havíem vist, no? Amb la sangrieta, prenent el sol...
Les altres dues vegades va estar precisament també en el sol de nit de Plaça del Sol i les dues vegades va estar prenent sangria.
Sangria, li funciona.
Sí, i aquesta vegada també vos puc corroborar en exclusiva que ahir a la tarda, de 5:30 a 6:30, en Joe Jonas va estar a la terrassa del sol de nit de Gràcia una altra vegada, per tercera de fet, i també vos puc confirmar que la camarera que el va atendre va tornar a ser Nalva, la meva millor amiga.
Que et passin els telèfons ja, perquè clar, aquí...
No, jo tinc el seu WhatsApp, contacte directe.
Igual s'ha enamorat d'ella. Clar,
bueno, escolta, no vas mal encaminada. L'escoltam, si voleu, la seva experiència.
Home, va.
Ha tornat el Joe Jonas al sol de nit. Bueno, jo estava a la barra, ha vingut amb el mateix noi amb el que va venir l'últim cop. Jo quan l'he vist arribar, o sigui, he aixecat la cara i dic, no m'ho puc creure, o sigui, no m'ho puc creure. I rei, tal qual entrar, doncs jo en plan, hey, hey again. I rei, el Joe Jonas em mira i em diu, I missed you. Ja et pots imaginar la meva cara en plan vermella com un tomàquet. Bueno, o sigui, a mi se m'han caigut les calces, se m'ha caigut tot. M'he fet així una mica de contacte visual, però també a mi m'ha fet com mig vergonya, saps? Perquè l'Alba de com 13 anys estava com cridant per dins. És que no he dit res, perquè és que m'he collonit. O sigui, jo què li he de dir a aquesta persona? És que me'n vaig directe a Hollywood.
S'ha
mullat
a sobre
d'aquella taula
de bar. S'han
agradat.
I missed you.
I missed you i caiguda de calces inclosa. Clar, la meva pregunta directa després d'aquesta informació que me dona en Alba és si creu que en John Jonas li ha tirat sa canya.
No et sabria dir si li agrado jo. Jo no ho crec. O sigui, jo crec que és més en plan picaron. Jo crec que es fa la juganera. Però res sèrio. O sigui, jo crec que és més en plan guinyo d'ull... I missed you, no sé què, perquè al final el tio sap qui és, sap perfectament que el tio és mono i que pot tenir una tia con chasquido de dedos. O sigui que jo crec que és com tonteria molt grossa.
És mono en Joe?
És molt mono.
És
ell
molt guapa.
És el Joe Jonas,
ell
també,
flirteja igual que respira. I que... Vull dir que no ho pot evitar.
Exacte, hi ha un tipus de gent que és així. I que segur que també
bé,
quan
tu
deia...
mateixa, no?
Sí, tu ets una seductora nata.
Una juganera, com diu Nalva.
Sí, juganera.
Hi ha gent que no us podeu controlar.
No, que no ens controlem.
Que us fotríeu a lligar amb una farola.
Sí, a mi em passa.
A mi m'ha tirat canya, a mi, inclús, quan sap que no té possibilitats. Però bé.
Pot ser que ell també digués I miss you, referint-se en realitat
a la sangria.
No, i al bar, i haver tornat a Barcelona, i a dir, ja torno aquí. No, home, patiu, no, sóc al barri de Gràcia.
No, li deia ella.
De broma. Bueno, mira, em sembla bé. Jo sempre a favor de la paranoia.
Està en la seva era bigoti, encara?
Crec que sí. Mira, l'estem vegent per imatges, que no ho vegi, sí, encara du bigot, perquè és que està funcionant molt encara en 2025, és molt bigot. Jo m'hi tiraria sobre els seus braços.
Com en Mario Casas, vull dir, al final és una tendència.
Com estàs, amb aquest tema?
Amb aquest tema,
bé, que...
Miqui Núñez m'ha tornat boja.
Pots imaginar-te que és la setmana, ha estat complicada.
Bé, voleu més informació, estic segur, tot perquè també he volgut saber si el Jonas Brother se tornava a demanar, com ja hem dit abans, se sangria que es volen deslocar i això és la resposta.
Els he dit que què volien fer, que si es volien quedar dins o que volien anar fora, m'han dit que fora i res, que els hi posava. I em diuen, bueno, la sangria, la teva sangria. I jo, toma. És que... Bona varadora. Era la sangria de... No sé si és un litre i mig o dos litres, et diré. La que venem com a sangria gran, normalment li fotem una mica menys. Li he fotut com bastant, perquè ho fem com amb rom pujol i amb triple sec, com fet a mas. I així com imitació de la casta. Aquest cop li he fotut bastant de rom pujol i de triple sec, allà com... Però... Igual dos o tres xupitacos de cada i estava forteta. Malvana, però forteta.
Sí, però escolta'm una cosa.
Aquesta tia és un gen.
Però escolta, però clar, és que ho sap, no?, que està sortint per la ràdio.
Sí, a ella li encanta tot això.
Les emborratxes.
És que en Albert és la verdadera estrella d'aquesta història. No sé si ho heu notat, i no l'heu sentit perquè estava rient, però ha dit, es titular, és que ella només regala titulars, que anava col·locadillo. M'agrada molt aquesta paraula. Escolta, tinc més informació, evidentment, si vos interessa, perquè a mi hi ha una cosa que m'afascina, que ja sabeu que és el tema de les propines dels famosos. Ja sabem que la primera vegada que en Joe Jonas va anar en aquell bar no va donar propina, i la segona sí que va donar 5 euros.
Escolta, ara 10. Ara et toca 10 euros.
Escolta'm...
O donar el número de telèfon en un paper,
absolutament borratxo, potser va accendre un xec allà l'home.
L'últim cop va deixar 5 pavos de propina, però aquest cop no ha deixat ni un puto duro de propina, tio. Ni un euro, saps? O sigui, que el tio digui que què mona la cambrera i que no em deixis ni un puto duro, un desastre. Però bueno, em quedo amb el record, la veritat. L'Alba de 13 anys segueix cridant, estic emocionadíssima, explicant-li a tothom. I res, esperant a que torni, la veritat. O sigui, m'encantaria que tornés. Puc morir en pau.
Ara... Que cutre el Joe Jonas.
Hem quedat un punt decebuts.
Sí, però igualment, quan ets client habitual, perquè ell ja se pot considerar com a tal, no dones propina, no?
No, però també és... O sigui, jo ho veig cutre. A mi em dius que això, que no ha donat propina al Carlos Cuevas, i m'és igual, saps? Perquè aquí no tenim aquesta cultura. Però ell ve d'un lloc on, no, on s'ha de deixar propina.
De fet, ara m'agrada allò de Carlos Cuevas, perquè crec que és una persona que pot ser habitual en aquell bar, possiblement, perquè és una persona que de vegades està per gràcia, però m'agrada molt que en Alba m'ha recalcat que hi ha molt de famosos que van, com també en Gerard Quintana i en Joel Joan. M'agrada perquè els ha posat a l'altura d'en Joe Jonas.
Sí, però l'Alba sap, no?, que hi haurà una quarta vegada.
Sí, clar. De fet, ella m'ha dit que avui també treballa en Alba i a veure si torna. Jo crec que no, perquè plou i ja sabem que en Joe Jonas és molt de Terrassa i de Sangria. No sé si avui li funcionarà del tot, clar, el sol de nit. A veure, estarem expectants.
El
jo potser hi vaig,
cap, que ha de tenir avui.
Després
aquest nano,
de 2 litres de sangria.
Entre el rompujol i la pluja.
Que amb la pluja sí que fa mal de cap, sí, sí.
Totalment. Bé, una altra cosa que li he demanat a en Alba és precisament això de, per concloure una mica, perquè creu que li agrada anar tant en aquest bar i m'ha respost, evidentment.
Tu has d'entendre que ell ve per mi, o sigui, perquè jo soc molt professional. No hem sigut com gens invasius, llavors jo crec que això també com li mola, saps? Una persona que és com tan coneguda anar a un lloc com així com tan, tan bé com tradicional i molt típic de Gràcia i tal, doncs jo crec que li fa gràcia.
M'encanta l'anàlisi, no?
Però l'Alba com pot dir que creu que el Joe Jonas ha anat a aquest bar perquè són
discrets?
Perquè respectant la privacitat i són discrets, quan la tia les 3 vegades que han anat al Joe Jonas
ho ha
explicat tot per la ràdio. Mira, cada no vull que... Col·locadillo.
Juliana, no critiquis.
Tens sort que el Joe Jonas no parla català.
Totalment, però no me critiquis en Alba perquè és absolutament sa millor. I a
és
més,
la
avui...
meva perfecta.
És icònica.
M'ha donat una altra exclusiva avui i és que m'ha dit que ella se'l follava.
Com?
Literalment. Si és jo que no se me proposa, ell... Sí.
Bueno, això és una exclusiva. Home, que la pista de les calces ja feia indicar que...
Escolta, deixeu-me donar informació.
Sí, sí, ara tornem un moment, Jaume.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, a punt d'arribar a la 1 del migdia, una última hora que m'envia Víctor Navarro, diu ara mateix fa 13 anys de relació amb Xavi Hernández i la Núria Cunillera.
Ah, sí, per ho han publicat a Instagram, eh?
13 anys.
En Xavi,
i
que mai publica.
Bueno, ara marxem, però haurem de seguir atentament el judici que se li està fent a Gerard Piqué, no?, pel tema de la Supercopa d'Espanya, que hi ha unes declaracions que ara veig a l'ara, que diu Piqué es posa a plorar als jutjats, porto anys amb un dany reputacional que ningú pagarà. Bé, bon cap de setmana a tothom, que vagi molt bé, i tornarem dilluns a partir de les 12. Cuideu-vos, eh?
Adéu.
També. Bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kefir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.